más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. Una abraçada molt forta. I ja sabeu què dius avui. Avui, entre moltes altres coses, eh? Segurament hi ha una cosa que marca en el calendari, és que comença el curs escolar 2025-2026 per alegria dels pares i en funció de com s'enfoqui, malson de moltes altres persones. Però els nanos, en funció de qui preguntis, estan contents. Estan contents perquè tornen a classe, tornen amb els nanos, tornen amb els seus amiguets, tornen a fer coses, tornen a... Bé, fins i tot nanos que deien allò de no, és que m'agrada que comenci el curs perquè l'estiu és molt monòton, ja no sabia què fer. Avorrits, ja, de no saber què fer. No tots, eh? No tots, també s'ha de dir, eh? Així que avui dilluns tornen, ja han obert les portes, escoles, instituts, per acollir els alumnes i començar aquest curs 2025-2026. Han començat els d'infantil, els de primària, els d'ESO, FP. Veurem a la tele, doncs, segurament les reaccions dels nanos. És un clàssic de l'any, de la temporada. Una previsió bàsica, perdó, d'1.040.925 alumnes. Hi ha menys, eh? Menys alumnes, uns 12.000 menys. Menys alumnes, hi ha més complexitat, també, i hi ha una cosa que és una novetat. Una novetat que ha arribat tard, però bé, ha arribat. Ha arribat. La prohibició del mòbil a l'aula. És a dir, els mòbils estaran prohibits a l'aula. No només els mòbils i aquests rellotges intel·ligents, entre cometes, que són els que et connecten amb el mòbil, et diuen, no, tens una llamada, tens un WhatsApp, tens un... També estan prohibits a l'aula, eh? En l'etapa obligatòria estan prohibits. Bé, a més, més complexitat per què? Doncs perquè un terç d'aquests alumnes, dels que comentava d'aquest milió i pico que estava comentant, té necessitats educatives específiques de suport. I aquí és quan entra tot el que hi podíem entrar. Un cop posades les xifres a sobre la taula, podríem entrar en moltes coses. D'entrada, si hi ha prou especialistes per atendre aquests nanos. Si hi ha prou especialistes per atendre aquests nanos. El que possiblement hi ha moltes coses que no es poden fer és posar-ho a les espatlles dels profes que, bé, s'enfronten a aquesta situació amb una formació molt superficial o fins i tot sense formació, amb la consciència del que hi ha allà dalt. Allà dalt, em refereixo al curs, a la classe, en aquest cas, no? No només això, sinó si parlem de les resultats, un dels objectius és millorar resultats. Millorar resultats perquè si mirem l'informe PISA, ja sabeu que les matèries, concretament matemàtiques en aquest cas, perquè parlarem ara de les matemàtiques, no és precisament un exemple a seguir. És, com diria jo, és un desastre, bàsicament. Els resultats són... No es poden maquillar. No es poden maquillar de cap... No, hi ha baixos, fluixos... No, fluixos no. És un desastre. Bàsicament, la paraula seria aquesta. És per aixecar les orelles i posar solucions ràpides. No sé si l'Innovamat serà la gran solució o no. En funció de qui preguntis, tampoc és la gran solució, més aviat al contrari. Tot sigui així, us explicaré perquè aquest curs... L'altre dia parlàvem amb el sindicat USTEC, ja, els del sindicat USTEC ja deien que la corda ja s'ha tensat massa i que aquest curs s'han de posar ja els punts sobre les is, en aquest cas. Però no és l'únic sindicat que s'ha posat en marxa. L'altre sindicat que també s'ha posat en marxa és el de professors de secundària, ASPEC, conforme a les matèries dels àmbits, ara ho dic bé, les matèries dels àmbits de quart d'ESO, concretament les matemàtiques. Mireu, les matemàtiques, en funció de quina comunitat autònoma, doncs les matemàtiques pots escollir, en funció de el nano pots escollir quin tipus de matemàtiques vols, en funció, hi ha dues branques, si vas més cap a una branca cap a una altra, no? Cap a més cap a art, cap a ciència, en aquest cas. Aquí a Catalunya no, hi ha una matèria única de matemàtiques a Catalunya, una matèria única. Això és bo, això és dolent. No ho sabem, el cas és que no era legal. No era legal. I ho dic perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la matèria única de matemàtiques a Catalunya. L'ha anul·lat. És a dir, clar, que a Catalunya teníem matèria única, altres comunitats en funció del que volies fer. Bé, o no sé, hi ha coses que, sincerament, en qüestions educatives, no acabo d'entendre per què no està unificat a tot Espanya. No sé, les matemàtiques... Hòstia, perdó... Hem de posar una qüestió única, en tot cas. Vull dir, no acabo d'entendre què diferència de matemàtiques a Galícia que a Catalunya. És que no és una qüestió que no s'entén. Ostres, hi ha coses que no que són les que són. Bé, el cas és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dit que això no, que això era il·legal. En parlem del tema i en parlem d'aquesta sentència precisament amb el senyor... amb el senyor Ignasi Fernández d'Aroca, que és secretari general d'ESPEC, el Sindicat de Professors de Secundària. Ignasi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut. Sí, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns exactament què ha passat amb el tema dels àmbits de quart d'ESO.
Bé, doncs, recentment hem tingut una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la segona part amb una sentència que ja vam rebre al febrer, que aquella expulsava els àmbits del batxillerat, i ara el que s'ha aconseguit és l'eliminació dels àmbits a quart d'ESO, però no només, sinó també l'obligatorietat d'oferir totes les optatives d'aquest curs de quart d'ESO i que el centre no pugui decidir-les lliurement. I la mesura que per mi, al meu entendre, volia dir que també sóc l'advocat del sindicat, la mesura que jo valoro com a de més impacte és l'anul·lació de l'assignatura de matemàtiques tal com està plantejada, i l'obligatorietat d'oferir dues modalitats. La modalitat A, que és, diríem, unes matemàtiques més pràctiques, i la modalitat B, que és unes matemàtiques més acadèmiques pensades per a aquells escolars que vulguin fer un batxillerat més tecnològic o científic.
D'acord. Com estan plantejades ara mateix l'assignatura de matemàtiques?
L'assignatura de matemàtiques a nivell estatal té aquestes dues opcions que hi he esmentat i, per tant, l'alumne pot triar. I a Catalunya, sorprenentment, des de l'any 2022, amb l'aprovació d'aquest decret que hem impugnat, se feia una refosa tirant a la banda baixa, diríem, del coneixement, és a dir, a les matemàtiques més pràctiques, i, per tant, frustrava el dret dels escolars que volguessin fer les matemàtiques més acadèmiques a poder-les cursar, és a dir, retallava la qualitat, l'oferta educativa, la qualitat educativa d'aquest percentatge d'alumnes. És un tema greu,
greu, i crec que encara més s'agreuja, i igual em fico ara un bassal, però ara com es cobriran les places, si hi havia problemes per trobar professors de matemàtiques, ara com serà, com es farà això?
No, perquè no tindrà aplicació per aquest curs, perquè la sentència serà ferma ja a mitjans de curs.
D'acord.
I nosaltres, pel bé comú de professors, alumnes, administració i de tothom, doncs també hem acordat amb la consellera que això tindrà efectes a 1 de setembre del 2026, però l'important és haver-ho eliminat ja de cara al futur, perquè és una mesura, al meu entendre, perversa. L'impacte, jo el poso en un context en què ens estan dient els informes PISA que tenim uns resultats molt fluixos de matemàtiques i de lectura, per cert, i les proves PISA se fan amb aquesta edat. I clar, la pregunta és, la manera de millorar el resultat és aquesta? És dona que pensar, Dona que pensar.
No, ja has estat benèvol dient fluixos. Jo diria que pràcticament catastròfics, perquè matemàtiques... No ens enganyem, la vida són matemàtiques, però és que comprensió lectora o llegir encara és més important, perquè si no entens o no acabes d'entendre el que llegeixes, res a la vida funcionarà, res a la vida. Vull dir, no t'enteraràs absolutament de res. Clar, davant de tot això, em dóna la sensació, i ara comparteixo, a part de tot això, ho comparteixo amb tu, Ignasi, que Catalunya sembla un camp de proves, de noves maneres de fer les coses en educació, en comparació amb altres comunitats, no?
Sí, bueno, és una tendència ja fins i tot diria europea, també espanyola, diguem a nivell estatal, i Catalunya, bé, potser sí, Catalunya un pas més. No s'entén que un tribunal hagi d'anul·lar mesures que es van prendre perquè són il·legals, no ho han fet, el tribunal no té coneixement pedagògic de la matèria. Ell entra si és legal o no ho és, i aquesta mesura era il·legal i era distintiva, i aquí sí que us dono la raó, amb la resta de l'Estat. Era l'única comunitat que ho feia, igual que lo dels àmbits de quart d'ESO i els àmbits que ja vam expulsar del batxillerat. Sí, en aquest sentit, doncs se va fer una passa més en aquestes mesures. Sense, no acabo d'entendre l'explicació, no? Vull dir, que jo pregunto què li passava pel cap als governants de l'any 2022, quan van aprovar aquest decret, sabent que era il·legal. Clar.
Una de dos, o ho sabien i van tirar pel dret, o el que era, encara és més greu, no ho sabien. Clar que ho llavors sabien. Ho podia mantenir l'incompetència, fins i tot.
Clar que ho sabien.
Sí?
Clar que home, hi ha un marc, un decret estatal, que regula el currículum a nivell de tot l'Estat, i Catalunya va tirar pel dret, tant amb els àmbits de batxillerat, com a quart d'ESO, com a això de les matemàtiques, i altres mesures que també s'han guanyat. Sí, sí, era en plena consciència.
Però suposo que hi ha un departament jurídic que digui aquestes coses.
Sí,
no? I digui, no, vostè no pot aprovar això, o ja, miri, és que això no es pot aprovar perquè hi ha una certa il·legalitat, vull dir, no...
Sí, ara ja entraríem en temes d'advocats, sí.
No, per això, aprofitant que tu ets l'advocat, per això t'ho pregunto.
En alguns casos, jo que he pogut tenir accés a tot l'expedient, se'ls hi va advertir. En altres potser no tant, però sí, sí, van tirar pel dret, per dir-ho en termes planers i clars.
Llavors és un tiro pel dret i si cuela, cuela. Vull dir, és una cosa així, vull dir...
Sí, jo tinc aquesta sensació, sí, sí. I crec que tinc una opinió fonamentada.
Ostres, Ignasi.
Perquè ho he pogut llegir tot, sí, sí.
Ostres, Ignasi, quin nivell, quina pofa. Pobres nanos. A mi em fa pena pels nanos, principalment, perquè són els perjudicats, els profes també, evidentment, pel mareig, però els nanos que s'estan formant són els que acaben pagant la pela, no? Bé... Queda un any, perquè, com m'explicaves, perquè això arribi un acord i que es posi en marxa i que entri en funcionament. Però, clar, en un any es pot reclutar o buscar tots els profes que fan falta per matemàtiques?
A veure, hi ha una mancança d'oferta de professors de matemàtiques. Això és incontestable. De tota manera, penseu que a l'establir dues opcions... Ara imaginem-se dos cursos de quart d'ESO, dues línies. Sí?
Sí.
Al fer dues opcions, un professor agafa i aglutina, agrupa opció A i l'altre company agrupa opció B. És a dir, l'increment de plantilla és molt baix. Pràcticament no hi hauria increment, al meu entendre. Es tracta de desdoblar.
D'acord.
Es tracta de que en comptes de que tots facin A o la refosa, dividir-ho amb el mateix personal docent. El que passa és que també aprofito per dir a l'especialista en la matèria, els que som especialistes en algo ens agrada la dignitat de la feina i poder ensenyar del que sabem, clarament es veu com a recompensat si pot impartir unes matemàtiques de més qualitat, clar, de més nivell, diguem.
Bé, doncs és una sentència que serà en ferma a meitat de curs, segons més o menys per feies previsió, i
sí,
que ja serà de cara al curs vinent, quan ja entrarà plenament en com afecta, en tot cas.
Sí, si em permet,
sí,
només per acabar.
Sí, sí.
A la mesura, estem parlant de totes les que he dit, afecten a 1.172 centres de secundària de Catalunya, que és públic i concertat, i estem parlant de l'impacte sobre 85.000 alumnes, que és els que hi ha a quart d'ESO, per donar-nos una idea de la magnitud de la sentència.
Doncs senyor Ignasi Fernández d'Aroca, secretari general d'ESPEC, sindicat de professors de secundària, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos les conseqüències d'aquesta sentència. Molt amable.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs aquesta és la situació. Tot i així, desitjo i desitgem tots que tot sigui un bon curs, que gaudeixin ja més docents, no sé si prous, per cobrir-ho tot, i en les seves especialitats s'ha augmentat el número de professors. Però bé, desitjo que el curs vagi la mar de bé per tothom. La mar de bé per tothom, i sobretot que els nivells de coneixements creixin. De seguida entrarem en un tema sempre delicat, però que tard o d'hora ha d'anar i ha de sorgir a la llum. En tot cas, començarem parlant del tema del cas que va passar el dia 22 d'agost a l'Hospital de Terrassa, i parlo del suïcidi d'una pacient psiquiàtrica a l'hospital mentre estava esperant en un box d'urgències. Portava dos dies esperant una habitació. A partir d'aquí hi ha moltes coses de les que parlar i de xerrar, sobretot en la situació. Tard o d'hora alguna cosa havia de passar així, i en seguida explicarem el per què, el com i el quan. I tot això aquí a Herrera Cope, Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En FlexiCar,
una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Una pacient psiquiàtrica es va suïcidar el dia 22 d'agost a l'Hospital de Terrassa mentre esperaven un bus d'urgències. És una d'aquestes lamentables notícies que han vist la llum ja unes setmanes després. En tot cas, això va de mica en mica. Bàsicament, s'està recollint. Ara és quan venen totes les maneres de recollir informació, per què ha passat, si es podia haver evitat o si no es podia haver evitat, quin és el problema de tot plegat. Buscarem un comitè d'experts que es posaran en marxa a mirar, hi haurà crits al Parlament per veure què ha passat. Els grups de l'oposició miraran i no miraran. I realment, aquesta desgraciada notícia és el resultat d'una cosa que ja sabem tots. I ho sabem tots. I em direu agosarat quan parlo d'aquestes coses, jo estic disposat a xerrar, però tenim un problema amb la sanitat. I és un problema de retallades que no s'han acabat de superar, de pressupost que no s'ha acabat de superar, de personal especialitzat i de tensionament del sistema que no s'ha acabat de superar, i de manca d'especialistes i manca de gestió. No és possible estar 2 dies esperant una habitació en un box, sobretot en funció de la malaltia que tinguis. Per molt de triatge que hi hagi, per molt d'esforç que facin els professionals, hi ha un límit. A tot això hi ha un límit de personal, hi ha un límit de tensionament. Ara en parlarem de tot això. Però tots sabem què ha passat. Ho sabem. Igual que passa amb l'educació. Ho sabem. És que tots ho sabem. No cal un comitè d'expertos que cobrin una pasta per llegar a la conclusió que tots sabem. Ho sabem. I ara mirarem els responsables i els informes i cap on va tot això. Només cal donar-se una volta per unes urgències, no les de Terrassa, li ha tocat el Consorci Hospitalari i Sanitari de Terrassa, aquesta desgraciada notícia, però això a vegades penses, poco pasa, a vegades, no em digueu que no ho heu pensat alguna vegada, de poco pasa. Doncs poc ho passa perquè la gent és professional, segurament. I segurament molts de nosaltres a vegades ens enfadem perquè, i és normal, no?, perquè estem esperant una habitació, estem a urgències, no ens n'atenen i ens podem desesperar. I és cert, és normal. Però és que hi ha un problema estructural que ve des de fa molts anys i que hem parlat. I aquesta és una de les conseqüències. Clarament, és una de les conseqüències. Bé, jo no sóc expert, ni molt menys, però compartiré totes aquestes idees que estic dient no anar ni de doctrinar ni molt menys, ni de ser allà populista, sinó ocupar-lo amb el doctor Xavier Lleonart, que és secretari general de Metges de Catalunya i, a més, és director del Consorci Sanitari de Terrassa, que és on ha passat aquest desgraciat incident. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, i en aquest cas, perdona que te matisi, sóc també el president del comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa.
Ah, vale, d'acord. En aquest cas, vale, doncs, bé, jo ja estava fent una especulació a futur ficció sobre tot aquest cas que ha passat, lamentable cas, a l'Hospital de Terrassa.
Sí, és molt trist, però era quelcom que tard o d'hora havia de succeir. I ens ha tocat i és lamentable que sabent que això acabaria passant, doncs no s'hagi pogut previndre millor.
Bé, en aquest cas, ja sabem que hi ha coses que són difícils de prevenir, però sí, es pot més minimitzar. Què ha fallat o què caldria perquè això, doncs, es minimitzés que pogués tornar a passar una cosa així?
Bé, com saps i hem parlat alguna altra vegada, això no té no és una causa unívoca, no és només una causa-efecte directa, sinó que és multifactorial. I en aquest cas hi ha dos, tres factors que són bastant determinants. El primer és que tenim una sanitat dissenyada, i això m'ho has sentit dir alguna vegada, per 6 milions de persones i ara en són 8 i més vells. Aquest és una de les causes que estan en aquesta equació. Bàsicament, el servei de psiquiatria de l'hospital, com moltes altres infraestructures a nivell de tot el territori, doncs es va dimensionar fa 15 o 20 anys i no ha crescut en proporció a les necessitats que s'han vist molt incrementades després de la pandèmia. Per cert, des de després de la pandèmia, sí, tots els responsables de salut s'han omplert la boca d'invertir d'enormes quantitats de cèntims en la salut mental i, curiosament, en els dispositius que donen sortida en aquests problemes de salut mental, com són les urgències hospitalàries o com són les plantes d'ingrés de psiquiatria, doncs seguim amb els mateixos mitjans de fa 15 o 20 anys. I, per tant, jo no sé on s'han adreçat aquests recursos, però probablement no s'han adreçat en el lloc on toca. I finalment... Sí, clar.
A més, estem parlant de tota la raó que estaves comentant, que és un problema creixent, sobretot des de la pandèmia cap aquí, i a més, no només creix, sinó que a més s'hi està posant més foc d'atenció a tot això. Exacte. Però si no arriben els recursos, malament rai.
I després hi ha una altra cosa que també impacta en aquest sentit, sí, que és el fet de que evidentment això impacta amb una ubicació, amb un contenidor, que és el servei d'urgències d'un hospital general, que tots sabem com està, i recentment em feien definir quina és la situació del meu servei d'urgències, però segurament és molt equiparable a molts serveis d'urgències de tot Catalunya, que és el del fet d'un caos crònic. En aquesta situació de caos crònic, tu no pots donar a la qualitat assistencial que hauries de donar a la població que tens. De fet, el Servei d'Urgències de l'Hospital de Terrassa, els seus adjunts, a principis del mes de juliol, van adreçar diversos escrits a la gerència de l'hospital dient que no podien garantir la seguretat clínica dels pacients. Clar, en aquest context tens una persona que té una agudització del seu problema psiquiàtric esperant un llit per ingressar quan l'entorn no és l'adequat perquè pugui ser tractat i ser ingressat, doncs passa el que passa. Però és que no ha passat més perquè hem tingut sort, perquè hem tingut pacients al servei d'urgències esperant un llit durant 5 setmanes.
És una situació realment dura, eh? Vull dir, no sé...
Però és la realitat.
No, és la pura realitat. I Xavier, tu creus que després d'aquest lamentable succés que hi haurà una reacció? Quan parlo d'una reacció, parlo d'una reacció de l'administració per intentar, doncs, que arribin aquests recursos que feies esment abans. No, bé, si sospirava, no, no, ja crec que la resposta la puc intuir.
Saps el que passa? És més que probable que sí que arribin més recursos, però seran un pagat per subvendar la situació concreta i puntual. Si, i el sospir era perquè si pensem en una solució al problema de fons, llavors és molt més complicat.
Clar. El problema és que el pagat... és curiós perquè passa el de sempre, que fins que no passa alguna cosa realment greu o trista, com és en aquest cas, no hi ha una reacció, i aquesta reacció acostuma a ser, que no dic que sigui la que passarà ara, però és per fets passats, acostuma a ser ràpida i malament, un pagat, el que estaves explicant. Xavier, cada cop sembla més difícil donar un cop de timó a solucionar els problemes de carències que tenim a la sanitat pública.
Clar, perquè cada cop aquesta manca de redimensionament del servei sanitari per donar atenció a la població fa que els problemes que hi ha s'agreugen, s'incentivin i es facin i puguin ser reversibles.
Doncs doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya i president del Consorci Sanitari de Terrassa, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres una abraçada.
Igualment. Doncs mira, precisament demà passat, dia 10, és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. El dia 10 és una situació per reflexionar i per veure què fem. Per què? Abans, recordeu que no es podia parlar de suïcidi. Els mitjans de comunicació no parlàvem d'això. No parlàvem. Hi havia una raó, eh? No parlàvem molt de rasqui, molt així, no entràvem en profunditat en aquests temes. Hi havia una raó, i la raó era que es creia que parlar d'això era crear un efecte dominó, un efecte crida, un efecte crida. Bé, amb el temps això ha canviat. Ha canviat la percepció perquè la realitat, al final, s'han adonat els experts d'aquestes qüestions, que més aviat és tot el contrari. Parlar d'aquest tema, seriosament, sense banalitzar, donant el missatge que una persona que té aquest tipus de pensaments no està sola, que hi ha ajuda, que no és una situació normal, és a dir, parlar del tema sense banalitzar, ajuda i salva vides. Per això el dia 10 és un dia, demà passat, per posar el focus davant de tot això. Al món es suïciden 740.000 persones l'any. De seguida en parlarem de prevenció de suïcidi aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take
all my inhibitions. L'any passat, les dades de l'any passat, del 2024, registren 3.846 suïcidis a Espanya. De fet, és una xifra que espanta, i encara espanten aquestes xifres, però sí que és veritat que s'ha reduït els intents. Segurament el no sentir-se sols, això ajuda. Segurament, és una especulació. Però en parlem d'això i en parlem del perquè de les coses, sobretot posant el focus també en l'adolescència, amb el doctor Xavier Fàbregas, que és metge especialista en addiccions i temes de salut mental i director mèdic del Centre Mas Ferriol. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, Josep Miquel.
És preocupant, perquè hi ha cada cop més, entre joves, pensaments i intents de suïcidi. És una qüestió molt, molt preocupant. Què s'està fent malament?
Aviam, hi ha una cosa que influeix moltíssim, que és totes aquestes coses de les xarxes socials que fan que es parli d'una manera molt superficial de molts temes, i entre ells el tema de la mort. O sigui, sempre s'havia dit que s'havia de tractar d'una manera rigorosa, que amagar-ho no tenia sentit, però ara tenim una certa sobreexposició de persones que parlen d'una forma molt banalitzada dels intents de suïcidi, yeah. Bueno, com una experiència. I això, doncs, crea un cert...
Efecte crida, potser?
Sí, bueno, no en direm efecte crida, perquè això va ser una cosa que es va fer servir durant molts anys per no parlar-ne, i avui en dia sabem que parlar-ne precisament prevé aquest possibilitat de suïcidi, però sí d'aquesta banalització, d'aquest parlar-ho sense la profunditat necessària.
D'acord. Llavors, això com s'ha d'abordar en aquest cas? Quin és el primer pas per prevenir intents de suïcidi?
La primera cosa és entendre que és un problema greu de salut comunitària. Estem parlant de que a Espanya suïciden al voltant de 4.500 persones a l'any, que és una borrada, i que es fan al voltant de 11 tentatives al dia, que això és una quantitat que ens hauria de posar els pèls de punta. Per tant, la primera cosa és poder-ho parlar com una cosa que no s'ha d'amagar, sinó que s'ha de posar sobre la taula, s'ha d'intentar que d'alguna manera totes les estrats de la població, especialment els joves, que són potser els que tenen més aquesta possibilitat de ser influïts encara, doncs poder parlar d'aquestes realitats i poder parlar d'aquests moments de desesperació que porten a la gent a pensar en el suïcidi com una alternativa.
Clar, a partir d'aquí, el nivell ha de ser duríssim, no? Perquè quan una persona arriba a tenir aquests pensaments és que alguna cosa està passant. Es pot detectar d'alguna manera? Perquè suposo que l'entorn també juga un paper important davant d'això.
Aviam, hauríem d'estar molt atents als canvis dels estils comunicatius. Aquella persona que de repente es tanca molt, que deixa de sortir amb els amics, que no surt de l'habitació, això hauria de ser un factor d'alarma, de preocupació, de poder-ne parlar, que moltes vegades potser doncs, quedarà en res perquè serà un mal moment, però també pot ser el primer indicador de que passa alguna cosa. El fet de que hi hagin canvis bruscos amb la manera d'actuar, una persona que abans era molt més xerradora i ara s'enfada per res, o que sempre està trista, doncs podria indicar que estem davant d'una situació que podria donar peu a aquest pensament suïcida. Però sí, és cert que hem detectat que el pensament ha augmentat. O sigui, la idea de que el suïcidi podria ser una solució o podria ser una alternativa és una cosa que es verbalitza amb molta més freqüència, i abans hi havia com una espècie de respecte per mencionar aquestes històries. I avui, com que hi ha molta gent que en parla i on parla a les xarxes, doncs sembla que ha perdut aquesta intensitat. Però això no vol dir que no estiguem atents, no? Perquè podria ser un factor d'aquests de detecció precoç.
Xavier, per qüestions de gènere, afecta més a dones o a homes? O és una qüestió que més o menys està equilibrada?
S'està equilibrant. En principi, hi havia més tentatives amb dones, hi havia més suïcidis consumats amb homes, perquè acostumen a fer coses més letals, o sigui, sistemes que poden donar peu a aconseguir la mort més fàcilment, perquè, per exemple, no sé, tirar-se al metro és molt més eficaç que prendre pastilles, per exemple, no?
Sí.
Llavors, acostumaven a ser doncs, aquestes tentatives més bèsties les que feien els nois que les noies, però això s'ha anat igualant a nivell també del pensament suïcida i dels intents, anem a poc a poc a aquesta igualació. Però hem de tenir en compte, i això no se sap, és que el grup d'edat amb més suïcidis són els homes de més de 65 anys. O sigui, moltes vegades ho associem a una cosa de gent jove, quan en realitat també tenim un nínxol de casos molt important amb aquestes persones grans, doncs que arriben amb problemes de salut, amb problemes econòmics, amb soledat, i que tenen també la idea del suïcidi com una alternativa.
Clar, parlant de suïcidi com a alternativa, estem parlant de que hi ha realment un problema de salut mental, possiblement una depressió.
Sí, o a vegades un punt d'impulsivitat, a vegades no arriba a crear-se aquesta situació de depressió com a tal, perquè la persona potser no està enfonsada anímicament, però potser està enfadada amb el món. O sigui, no veu que tingui sentit la seva vida, que la gent l'ha rebutjat o qualsevol cosa d'aquestes, i per tant és que la multiplicitat de factors que poden intervindre en un intent suïcida són molt alts. O sigui, no tenim un sol perfil o un sol indicador que ens pugui posar malament. alerta, sinó que a vegades hi ha intents de suïcidi perquè no t'han deixat sortir el cap de setmana, o perquè és suspès i t'han fotut la bronca. O sigui, hem de parlar també de que moltes vegades hi ha aquests factors d'impuls, perquè si tenim l'oportunitat de repensar el que ens passa pel cap, si tenim la possibilitat de comentar-ho amb altres persones i sentir doncs, una opinió diferent, probablement tenim temps de rectificar aquest pensament. Però si és una cosa que et guardes a tu mateix, doncs costa molt desmuntar-ho.
Una persona que tingui aquests pensaments, que tingui un moment de dir, ostres, necessito ajuda, perquè suposo que el primer pas és saber que tens un problema i que tenir aquests pensaments no és normal. A on pot anar? Amb qui pot parlar? Perquè, ostres, tampoc és fàcil. A vegades trobar la porta no saps per on anar.
Evidentment, la gent propera, la família, els amics, serien el primer esglaó d'aquest grup d'assistència, però també tenim aquests telèfons on pots trucar 24 hores al dia, on hi ha personal preparat per parlar d'aquesta qüestió, i a vegades aquest anonimat afavoreix que es puguin expressar coses que potser no diries a la gent més propera. Els serveis assistencials que afortunadament tenim en aquest país, on el metge de capçalera, el psicòleg escolar, tota una sèrie de persones, els mestres, podrien ser també aquestes persones amb les que es pot acudir en un mal moment. Però és veritat que un dels factors que complica les coses és que la persona que té idea suïcida moltes vegades s'aïlla. O sigui, és un pas previ en aquesta tentativa o en aquesta ideació contra un mateix, que és el fet aquest de no escoltar altres opinions, de tancar-se en un mateix, i això fa incrementar moltíssim la intensitat d'aquest pensament nihilista.
Doctor, m'ha cridat força l'atenció les xifres que donaves de persones més grans de 65 anys. Ostres, això tampoc diu gaire cosa bona davant de la nostra societat, eh?
Home, parlem de 19 casos sobre 100.000 habitants, o sigui, això és una xifra bastant alta. Però parlem també de tots aquests factors de deteriorament de la xarxa social, tota aquesta qüestió de la soledat, totes aquestes qüestions d'arribar a la vellesa doncs, amb una precarietat tant física com econòmica, i fa que moltes vegades doncs, passi desapercebut. Però estem parlant també d'això, d'una societat que no està cuidant a la gent gran, i que les xarxes d'autoajuda, la socialització, el anar al casal d'avis, el participar en una cosa que es faci en el barri, etc., serien factors protectors, i hem de tenir en compte això, de que no estem cuidant a la societat com caldria.
Llavors, ja d'entrada, conforme a xifres, jo veig que la cosa va augmentant, però quina esperança tenim de cara al futur de que això millori realment? S'estan fent coses?
Com en totes les qüestions de la salut, hi han petits avenços. O sigui, estem una mica millor que estàvem el 2022. El 2020, amb la pandèmia, va ser un desastre i un desencadenant de molts problemes d'aquest tipus que encara no tenim apamats i que hem d'anar estudiant en els pròxims anys, perquè va ser com un factor de trencament. Però, aviam, hi han petits passos que fan pensar que, d'alguna manera, doncs, almenys tenim més consciència. I el que és important és que encara que només salvem una vida més, això ja seria doncs, un gran factor de millora, perquè aquella família que no tindrà aquell fill o aquella filla mort, o aquell pare que s'ha penjat, o aquestes coses així, significarà una família amb menys patiment. Perquè hem de tenir en compte, i això és importantíssim, que el patiment del suïcida no té res a veure, és molt menor que el de la gent que queda enrere. O sigui, moltes vegades hem de treballar donant suport a aquestes persones de l'entorn que moltes vegades se senten impotents, se senten culpables perquè no haver detectat aquella història, se senten desolats perquè tenen un patiment que es mantindrà durant molt de temps. El suïcida doncs, potser pateix els 5 minuts abans de matar-se, però tota la gent que queda al darrere doncs, tindrà molts anys de passar-ho malament, de no entendre les circumstàncies amb les que s'ha produït aquest suïcidi.
Doncs doctor Xavier Fàbregas, metge especialista en addiccions i temes de salut mental i director mèdic de Mas Ferriol, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Moltes gràcies, com sempre, José Miguel.
Però, moltes gràcies, igualment, una abraçada molt forta. Bé, doncs, poca cosa més a dir. Estem a punt d'arribar a la 1, eh? Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Tancarem Herrera, Cope Catalunya, obrirem migdia Cope, i obrirem migdia parlant d'una altra situació realment per replantejar-se i que necessita possiblement una crida d'atenció urgent. S'han de replantejar les ordres d'allunyament per salvar vides? És suficient només amb una ordre d'allunyament per salvar la vida habitualment d'una dona, que són les que habitualment se'ls hi aplica? En parlarem d'això, perquè és un tema curiós. Avui tenim un dia interessant sobre aquest tipus de coses, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i torno de seguida. Fins ara.